Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. El Madrid passa la prova del Sevilla, queden Balaïdos i Màlaga. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Ballori, què tal? Com estàs?
Molt
bona
bé.
Tarda, bona tarda a tothom.
Bona tarda. El Barça pendent de Vigo.
On dimecres, recordem, el Real Madrid recupera el partit pendent davant el Celta, partit, òbviament, de la Lliga Santander, pendent de Vigo, el Barça, i també de Màlaga, on el cap de setmana el conjunt blanc tanca la Lliga. A tot això, Mascherano, que recordem, es va lesionar a l'escalfament ahir a les Palmes, pateix una lesió al bíceps de la cama dreta.
A l'Espanyol, prioritat pels Diegos.
Sí, prioritat per apuntalar la plantilla de cara a la temporada vinent. Tot vint encara amb Diego López al porter i ara es treballa per arribar a un acord amb el Porto per la continuïtat de Diego Reyes.
Atents a les promocions d'ascens.
Amb el Barça B, que com a líder del grup tercer de segona B pujarà directe si supera una eliminatòria, i per l'ascens a la categoria de bronze del futbol espanyol, és a dir, a segona B jugaran l'Olot, el Peralada, el Terrassa i el Vilafranca als sortejos aquesta tarda.
València-Barça per arrencar el playoff ACB.
Parlem de tot allò que no és futbol. Un Barça que no ha aconseguit ser cap de sèrie lluitarà amb el València per ser a semifinals. Eliminatori, el millor de tres partits amb el factor pista en contra pel Barça.
El Reus d'hoquei patins, campió d'Europa.
Amb la final guanyada davant l'Oliveirense de Portugal per 4-1, és la 8a Copa d'Europa del conjunt roig i negre. El Barça es va quedar a les portes de la final.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Minguella i el Poli Rincón, la parella de cada dilluns. I a la xarxa que estem preguntant...
Parella mítica, Minguella i Poli. A les xarxes, també mítica el nostre Facebook i, per què no, també mítica el nostre Twitter. En clau blaugrana, jo crec que la pregunta a l'inici de setmana, amb dos partits pel Real Madrid, amb l'última jornada de Lliga pel Barça a casa davant l'Eibar, preguntem, on pot punxar el Real Madrid? A Vigo o a Màlaga? A veure, que per punxar... pot punxar els dos, però entenem que amb la inèrcia, depenent de si mateix el Madrid, si punxa, punxarà en algun partit. Ja et dic que a Màlaga no hi creu ningú.
No.
Esperances a Vigo, a Balaïdos, amb el Celta, el Toto Berizzo i tal amb la colònia blaugrana. Per cert, que estem sortejant, és premi xulo, Ballori, perquè tu hi seràs, però que maco, l'últim partit a casa, eh? Sempre és bo, és maco poder, imagina't, decidir la Lliga a casa davant l'Eibar. Barça-Eibar, diumenge vinent, 8 del vespre, allà, el Barça davant l'Eibar. Tenim una entrada doble, la tenim aquí, sí. Respon alguna de les preguntes de la setmana i divendres o dijous fem el sorteig?
Divendres.
Divendres fem el sorteig d'aquesta entrada doble. Podràs anar acompanyat al Camp Nou el diumenge per gaudir de l'últim partit del Barça a casa. I aprofitant que l'Espanyol doncs ha tancat temporada precisament a Cornellà Prat, que encadena 3 derrotes a casa, volem saber el vostre regust d'aquestes 3 desfetes de l'Espanyol a Cornellà Prat. Molt fàcil per respondre. Mur de Facebook, facebook.com/esports Esports COPE Catalunya i o a Twitter @esportscope. Tinc molt d'interès en saber què explicaràs, Ballori.
T'ho agraeixo. Doncs.
Aquí em quedo.
Comencem de seguida.
Molt bé.
Fins gràcies, ara. Albert, que vagi,
adéu, que vagi bé.
Una cosa més. Abans de la primera pausa, en qualsevol moment del programa donarem un pack de 4 entrades per anar a l'Open Camp, el parc temàtic del món de l'esport, que com sabeu està situat, ubicat a l'anella olímpica, a Montjuïc. Allà podràs viure més de 20 experiències esportives en les que tu seràs l'estrella. Així que esteu atents al programa, que en qualsevol moment regalem un pack de 4 entradetes per anar a Open Camp. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. El Marc Pairès està al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Ballori i la pilota ya roda Sportscope.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés es fácil acostumbrarse a los buenos precios, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Detergente para automáticas Ariel. Comprando dos, la segunda unidad sale a mitad de precio, desde 6,98 euros, con un 50% de descuento.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés.
Segur que hi havia molts culers que tenien marcat en vermell en el seu calendari la visita del Sevilla al Bernabéu com la cita on el Madrid era més factible que punxés en aquest tram final de temporada. Però crec que ara mateix, més que el nom, més que el cartell o que el potencial del rival, crec que el que per sobre de tot s'ha de mirar és el context. Són les circumstàncies que envolten el partit i des d'aquest punt de vista, el partit de Balaïdos, per mi, té molt més perill pel Madrid que el d'ahir al Bernabéu. Ahir el Real Madrid jugava a casa i davant d'un Sevilla sense objectius pels que lluitar, ja molt deixat anar des de fa jornades i pensant més en futur que en present. En canvi, dimecres, el Real Madrid es trobarà a Balaïdos amb un Celta que és un bon equip, que ja els ha eliminat de la Copa aquesta temporada, que s'ha quedat a un pas de la final de l'Europa League, que ha caigut amb la cara molt alta davant tot un Manchester United i que segur intentarà oferir un darrer regal aquesta temporada a l'afició que tant de suport els ha donat. No sabem què passarà dimecres, el que sí sabem és que la Lliga no es decidirà fins a l'última jornada.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena. Cope.
6 segundos de juego de la primera parte. Las Palmas 0, Barça 0.
El contragolpe de la Unión Deportiva Las Palmas. Momo, que la deja para que juegue Jesse en la parte derecha del ataque. En línea de fondo, balón atrás. No puede rematar con Otamiera. Balón para Sergio Yeste, para Andrés Iniesta. Suárez, 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 Suárez. Metió el empeine derecho, salvó la salida de Javi Varas, el uruguayo. ¡Leo, leo, 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 leo! ¡Córner! Vaya oportunidad para Leo Messi, desviaron a córner. ¡Gol de la Unión Deportiva de Las Palmas! ¡Gol! ¡Roque Mesa, gol! ¡Vigas! ¡Vigas, gol! Para Rakitic. Rakitic se centra. Vaya pase,
qué bueno.
De Rakitic para Jordi Alba, balón interior, toma
Las Palmas,
final Las Palmas 1-4.
Doncs aquesta és la pel·lícula de Las Palmas 1 Barça 4, el tiempo de juego de la Cope, marcador que combinat amb el Real Madrid 4 Sevilla 1 deixa les coses com estaven abans de l'última jornada a primera. Barça, 87 punts, Real Madrid, 87 punts, i atenció, aquest dimecres a les 9 de la nit a Balaïdos, Celta, Real Madrid. El Madrid, per fi, recupera el partit que té pendent. El Real Madrid, que sumant 4 dels 6 punts que li queden per disputar, serà campió de Lliga. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Hem arrencat una pàgina més al calendari. Ja només queda l'última jornada. No ha fallat el Barça, no ha fallat el Madrid, així que la Lliga, veurem què passa dimecres, es decidirà diumenge al Camp Nou.
Sí, sí, dimecres pendents del Celta-Real Madrid i després del partit de la Rosaleda, de Sandro, de Mitchell. Sandro, em sembla que pot jugar, no?
Sí, sí,
no
sí.
No va veure la targeta groga, de manera
si
que
Mitchell
pot jugar.
Si Mitchell el posa, sí.
I marcar. De manera que estarem pendents en uns camps on precisament el Barça també ha perdut.
Sí, sí. Ara anirem cap a Vigo, perquè ja tota l'atenció futbolística de la setmana se centra o mira cap al partit de dimecres a Balaïdos. Però abans busquem les novetats al Barça. Elena Condis, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bé, Joan, bona tarda.
Un Barça que té festa fins dijous, diu-n'hi-do.
Igual que la setmana passada, Luis Enrique ha tornat a donar 3 dies de festa a la plantilla. No tornaran a entrenar fins aquest dijous, a les 11 del matí. El Barça entrenarà 3 dies consecutius, dijous, divendres i dissabte, abans d'afrontar l'última final de Lliga diumenge contra l'Eibar al Camp Nou.
Ahir d'entrada estava l'alineació inicial Mascherano, però es va caure tot just abans de començar el partit amb unes molèsties musculars i ja sabem què té.
Sí, perquè aquest matí li han fet més proves a la ciutat esportiva i el Barça acaba de comunicar que té una petita lesió al bíceps femoral de la cama dreta. És la segona vegada que es ressenteix d'aquest bíceps aquest any. La primera va ser a l'inici de temporada i va estar una setmana de baixa. Veurem si Mascherano pot disputar la final de Copa del Rei, perquè recordem, Sergi Roberto és baixa per sanció. El club no especifica com és habitual els dies de recuperació al futbolista, així que haurem d'estar pendents a veure quan torna a entrenar Javier Mascherano.
Sí, perquè només queden 15 dies de temporada al Barça. I Piqué, què tal?
Doncs ahir al migdia va rebre l'alta hospitalària després de passar dos nits ingressat per un virus estomacal que li provocava forts dolors abdominals. Piqué s'està recuperant a casa, segueix amb malestar general i està en permanent contacte amb els serveis mèdics del Barça. En principi, si tot va bé, el central ja es podrà incorporar als entrenaments a finals d'aquesta setmana i entrar a la convocatòria per l'últim partit de Lliga diumenge.
El Barça que va fer la seva feina i al camp de la Unió Deportiva a Les Palmes, i per ser campió de Lliga necessita que el Madrid ensopegui, o bé contra el Celta dimecres o bé contra el Màlaga diumenge. Hi ha esperances a la plantilla del Barça?
Joan, l'esperança és l'últim que espera. El vestidor es lamenten per la seva falta de regularitat, però confien en una ensopegada del Madrid, precisament en dos dels camps on el Barça s'ha pogut deixar la Lliga aquesta temporada, a Balaïdos i a la Rosaleda. La derrota a Màlaga, per cert, especialment dolorosa, perquè recordareu, just abans el Madrid acabava d'empatar amb l'Atlético. Sentim a Luis Enrique.
A nosotros nos queda un partido en casa con el Eibar y el objetivo es sumar esos tres puntos. Y al rival le quedan dos partidos en dos campos en los que nosotros, por ejemplo, hemos perdido. Si hemos perdido nosotros, puede perder cualquier equipo.
Ja hi ha intercanvis de WhatsApps entre jugadors de Barça i Celta amb excompanys que ara estan al conjunt gallec, com Sergi Gómez, Carles Planas, Fontàs. Ahir posava veu a l'optimisme del vestidor Ivan Rakitic. El croat assegura que confia 100% en revalidar el títol de Lliga i en la professionalitat de Mitchell, a qui va tenir d'entrenador al Sevilla.
Yo conozco a Michel bastante bien, tenía esa suerte de haber podido trabajar con él en el Sevilla, sé cómo es y no deja jugar ni a ganar ni a sus hijos ni a su mujer en casa en ningún deporte, así que sé cómo es, aparte haber sido un jugador tan grande como él, se pica y lo que él quiere es ganar siempre, que es madridista es normal, eso creo que no... No tiene ninguna duda, pero tampoco es nada malo, pero que él está entrenando al Málaga y por supuesto seguramente que quiere ganar. Así que confianza en lo nuestro y yo seguramente confío al 100% que podemos ganar esa liga.
Un Rakitic que ahir ens va dir que no tenia clar si veuria el partit de dimecres a Balaïdos perquè potser estaria al parc amb les seves filles. Jo crec que estarà a casa perquè les 9 de la nit no són hores per estar amb els nens al carrer, si l'endemà hi ha escola, però bé.
Una cosa més del partit d'ahir, el debut de Marlon en Lliga amb el Barça, i havia jugat a la Lliga de Campions aquesta temporada. És un futbolista que ha fet la temporada amb el filial, que està cedit pel Fluminense, i avui toca preguntar-se a Elena què serà del seu futur, si es quedarà o no al Barça la propera temporada.
Ja ho vam explicar aquí a la Copa el mes de gener i ens ho tornen a confirmar. El Barça executarà l'opció de compra per Marlon, que és d'uns 5 milions d'euros. L'executaran aquest estiu per quedar-se'l ja en propietat, i ara el central brasiler de 21 anys està pendent d'una reunió amb el nou entrenador per veure si serà...
Amb Valverde?
Sí, en principi no, amb Valverde. Encara no s'han vist, no. Però per veure doncs, si serà jugador del primer equip o estarà a cavall entre el B i la primera plantilla. Ahir el central, evidentment, estava contentíssim. De fet, la paraula que va utilitzar és que va flipar.
Hombre, al principio yo no me imaginaba jugando de titular en el Barça, pero yo trabajo para las oportunidades que aparecen en mi vida. Y gracias a Dios estaba ahí listo para que Nista y todos mis compañeros pudieran contar conmigo. Y lo bueno que es salimos con la victoria, que es lo más importante. Hombre, mucho, mucho frío en la barriga, pero siempre con muy, muy equilibrio en mi mente, mis emociones. Entonces, todo ha salido muy bien, gracias a Dios.
Gràcies a Dios. És un noi molt religiós. De fet, abans del partit el vam veure genollat, amb els braços aixecats, resant a l'aire. Va saber que era titular només 15 minuts abans de començar, perquè Mascherano es va lesionar durant l'escalfament.
Tipus Ed Milson, aquests brasilers.
O Keylor Navas, que no és brasiler, però també la imatge em va recordar molt a la
porter. Sí, però aquests brasilers, Donatos i gent d'aquesta, que són atletes de Cristo.
Sí.
Sí.
Ho va fer bé ahir, eh? Jo aquesta temporada no, haig de dir que no he vist molt el Barça bé, però les 3 o 4 vegades que l'he vist, Marlon m'ha transmès bones sensacions. El veig un tio amb la pilota als peus capaç, amb molta tranquil·litat, quan té la pilota als peus sap què fer, va bé al tall, m'ha donat bones sensacions. No sé si un nivell tan alt com per jugar al primer equip del Barça, això no ho tinc del tot clar, però m'ha transmès bones sensacions.
S'ha de provar més, perquè ahir em sembla que el ritme del partit era molt, molt lent.
Ja.
La Unió Deportiva de Les Palmes no jugava molt i tal, i... És a dir, no va crear el perill que podia crear un equip més ràpid, no? Llavors s'ha de provar més, i és un noi jove, s'ha d'adaptar i tal.
Jo destacaria dues coses. Una, que la jugada del primer gol del Barça neix d'una recuperació seva, o sigui que va estar bé en l'anticipació, i
després
dos,
Busquets s'ha dedicat,
sí,
també
fa una ruleta coseta, que deixa cinc jugadors allà.
Però és veritat que talla Marlon aquella acció.
Que talla, seguint sí, l'anticipació que molt sovint li veiem a un tití, i dos, que jugava amb una defensa inèdita. En Diny, al lateral esquerre, que no havia jugat cap partit aquesta temporada en aquesta posició, perquè és esquerrà tancat.
El lateral dret,
sí. Perdó, perquè és esquerrà tancat, i amb un tití, Jordi Alba. Per tant, diu molt de la seguretat d'aquest central, que només té 21 anys.
Sí, però jo crec que el Barça ha de tenir gent. De moment, l'eix de la defensa té Piqué. Piqué és una garantia, un dels millors del món. Un tití que ha fet una bona temporada, molt i bona. Després... de tenir gent amb més ofici, més experiència, no? Sí. Mascherano ja no és el de fa algunes temporades, i a partir d'aquí, doncs, potser, doncs, sí, per pujar, per de tant en tant, doncs, estar al primer equip, però no segurament per ser defensa del primer equip, encara.
Uh-huh. Ara que deies això de Diñe al lateral dret, atenció que no hagi de jugar a la final de Copa, per exemple, Diñe en aquesta posició, perquè veurem. Sergi Roberto està sancionat per la final de Copa.
I Mascherano, si no arriba... no sé, potser fa algun invent, o potser fa una defensa de tres, perquè jo, a mi, ahir Diñe no em va donar massa tranquil·litat a lateral dret, que, per cert, quan va marxar per les molèsties, Luis Enrique va posar allà André Gómez, sí, que ja és la setena posició en la que prova el portuguès.
Chico para todo.
A veure si no ens sorprèn també amb André Gómez a la defensa de 4 en Copa del Rei. Ja va dir que es pot anar a la guerra amb André Gómez.
El millor arriba Mascherano, eh?
Pot ser que arribi Mascherano.
Tot i que Mascherano a la Rosaleda és l'últim partit on va jugar com a lateral dret, i Luis Enrique al descans va corregir perquè va fer un partit nefast, una primera part nefasta al jefecito en aquesta posició.
Però podria jugar amb defensa de 3, sí, Mascherano.
Defensa de 3, sí.
Piqué amb tití... i sacrificar
Piqué i Alba.
Sí, però jo pensava en sacrificar una vegada més per part de Luis Enrique a Jordi Alba. Però bueno,
encara queden dies, a veure què passa. Condis, gràcies.
A vosaltres.
Hem de començar a mirar cap a Vigo. Saludem allà el nostre company Antonio Esteve. Antonio, hola, buenas tardes.
Gran, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, perdió el Celta ayer con el Alavés 3-1. No fue un buen partido, pero sacó un equipo Bericho con muchos suplentes. ¿Quiere eso decir que el miércoles va a hacer un equipo muy titular para jugar contra el Madrid o qué?
Efectivamente. De hecho, yo te diría que en los dos últimos partidos que va a jugar contra primero Real Madrid y posteriormente contra la Real Sociedad, va a jugar la primera unidad, porque el nivel que en este último mes han dado los suplentes o los menos habituales ha sido muy inferior al esperado, al deseado. Y sobre todo, porque después del partido de Old Trafford, los titulares llevan mucha tralla de partidos, ya han descansado. Te recuerdo que el del miércoles será el partido oficial número 59 que el Celta disputa esta temporada, pero todos los titulares van a estar contra el Real Madrid.
¿Están todos bien?
El único que hoy aparecía en el parte médico, al margen de Giuseppe Rossi, que es baja hasta la próxima temporada si sigue vistiendo de celeste, es el único que aparecía hoy, es Radoya. Tiene una tenosivitis en el Aquiles izquierdo, ha realizado un trabajo individual, pero la intención de Berizzo es cuidarlo para que el mediocentro serbio, pieza fundamental en el centro del campo, pueda llegar al partido del miércoles. Es ahora mismo la única duda.
Oye, ¿y el espíritu del equipo va a ser el de intentar dar a la afición de Balaídos, después de una temporada muy especial, una última alegría, intentar derrotar a un equipo del nivel del Real Madrid después de no haberse podido el equipo clasificar para la final de la Europa League, o qué?
Lo que sucede es que ahora mismo hay una sensación de decaimiento de moral baja por no haber entrado en la final de la Europa League y haberla rozado, haberla tenido tan cerca, pero también hay un sentimiento de rabia porque en este último mes el Celta se ha desplomado en la Liga, quedan dos partidos en Vigo. Y entre todos han llegado al convencimiento de que por lo menos hay que intentar darle una alegría a la afición y limpiar esa mala imagen que el Celta ha tenido ante Atleti, ante Betis, ayer mismo pésimo partido en Vitoria ante el Deportivo Alavés, y qué mejor escaparate que hacerlo ante un Real Madrid que el Celta este año, esta temporada, ya eliminó de la Copa del Rey.
Yo, si fuera el líder del equipo del Celta, yo no sabría cómo motivar a los jugadores. Si es verdad, tienes delante el Real Madrid, quieres acabar lo mejor posible esta temporada. Seguramente una de las motivaciones que puede tener la afición o el equipo del Celta es recordar lo que pasó con Abel Caballero, por ejemplo. Es decir, desde Madrid se creía que esto estaba bien y tal.
Lo de la cubierta
jugar,
y todo eso,
de la
¿no?
cubierta.
Evidentemente,
¿buscar algún tipo de motivación así o no?
Evidentemente, ese puede ser un factor. Los celtistas, y que además no sean madridistas de adopción, seguro que le tienen especiales ganas a este partido. Pero yo te diría, en el ámbito estrictamente deportivo, jugadores como Yago Aspas, como Hugo Mayo, como Cabral, están ahora mismo rabiosos. Saben que no se puede ensuciar una temporada tan buena, semifinalista en la Copa del Rey, semifinalista en la Europa League, con las malas actuaciones que en este último mes han encadenado en la Liga y que la han llevado a descender hasta la decimosegunda plaza. E insisto, dentro del propio vestuario, vamos a ver si hay capacidad de reacción y reservas físicas, pero los pesos pesados del vestuario le tienen muchas ganas a este partido, independientemente de que sea un rival de la talla del Real Madrid.
Muy bien, pues vamos hablando durante la semana. Antonio Esteve, un abrazo fuerte, gracias, ¿eh?
Un abrazo también para los dos.
Doncs aquest dimecres, a partir de les 9, tenim aquest Celta Real Madrid, evidentment, amb tempo de juego a la Copa des de mitja hora abans, i us poso sobre la taula els horaris de la última jornada, que hi ha hagut alguna modificació, perquè us ho apunteu bé a l'agenda. Els horaris són els següents: última jornada de Lliga Primera, el divendres 19 de maig a 3 quarts de 9 juga l'Espanyol al camp del Granada, el dissabte 20 de maig a partir de les 5 de la tarda tenim l'Sporting Betis, a les 7 el Depor Las Palmas i el Leganés a la Vés, i a les 9 el Sevilla Osasuna. I el diumenge 21 de maig s'acaba la Lliga, a 3 quarts de 5 la lluita per Europa, Celta Real Societat, València Villarreal i Atlètic de Madrid Atlètic Club de Bilbao, i a les 8 del vespre la lluita pel títol, Màlaga Real Madrid i Barça Eibar. De seguida el debat Esportscope amb el Minguella i el Poli, però abans us parlo d'Open Camp. Open Camp, ja ho sabeu, parc temàtic dedicat al món de l'esport, a l'anella olímpica de Montjuïc, on podràs passar un dia únic en família convertint-te en un heroi olímpic, vivint més de 20 experiències esportives innovadores. Atenció, que fins al 28 de maig podràs, a més, disfrutar d'una promoció especial d'una entrada de nen gratis per cada entrada d'adult que compris a Open Camp. Viu un dia olímpicament divertit a Open Camp de Sports Experience Park.
I avui donarem entrades també?
Sí, en qualsevol
encara
moment.
Encara hi han entrades?
Sí, n'hi han de sobres.
Pràcticament cada dia donem entrades.
Pràcticament. Les dono... Va, m'espero una mica.
Sí, quan sí. vulguis.
Sí, però avui, abans que acabi el programa, abans de les 4, en qualsevol moment, 4 entradetes per Open Camp.
En Verti tenemos vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés, y que no tengas que empujar el coche hasta la calle porque no cabe la grúa. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Has visto el verano feliz de Vision Lab? Es increíble, tienen todos los modelos de sol, no falta ni una marca, las tienen todas. Ray-Ban, Arnett, Oakley, Carrera, Lacoste. De verdad, ve al verano feliz de Vision Lab y llévate las gafas de sol más cool para el verano, al mejor precio, con la segunda gafa gratis. Sí, sí, gratis. Verano feliz, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
Quique Setién, míster, què tal? Buenas tardes.
Ya el Barcelona ganó dos ligas cuando el Tenerife le ganó al Real Madrid. Es la misma situación que puede ser esta.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Nespresso per tothom.
Un tallat.
Talladet per l'Oliveros,
sí.
Bracafé per l'Oliveros. Minguella, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Jo un doble, tu, perquè amb aquesta setmana que es presenta...
Doble, clar.
Bracafé, doble.
Vigo
doble,
i Màlaga.
Imagina't, Vigo i Màlaga.
Bracafé, Vigo i Màlaga.
Sí, senyor.
Molt bé.
Hola, Poli.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A mí un doble-doble.
Doble-doble.
Doble-doble de capuchino ahí, magnífico, del Bracafé, sí, auténtico.
Poli, Vigo, Málaga y Cardiff.
Bueno, fíjate qué tres partidos, macho, ¿eh? Tres partidos para la historia, ¿eh?
Tiempo de juego.
Exactamente, y si Dios quiere los viviremos todos juntitos.
Bueno, pero sí. Oye, Poli, me has dicho que en Vigo no ganáis ni...
Por lo de la cubierta, dices tú.
Por lo de la cubierta.
Es que como lo estaba oyendo hace un momento, no, eso es una motivación.
El Caballero dice que ha dicho que si gana el Madrid allí no sale nadie de Vigo.
Escúchame, no, pero me gusta que la motivación sea una cubierta. Eso es una motivación muy grande para un equipo.
Yo no le veo otra motivación, ¿eh?
No, ya lo sé, Oli. Escucha, yo te entiendo a ti. Además has hecho la pregunta como tienes que hacerla, porque eso incita a que puedan pensar eso. Pero yo te voy a decir, o sea, si toda la motivación del Celta es la cubierta... Me acabas de dar una tranquilidad para ir al partido magnífica, porque eso es lo que yo quiero, que se motiven por la cubierta.
Porque
por
cuando estamos ya a estas alturas de la temporada, los jugadores ya están pensando en el verano y tal, y en no lesionarse.
Fíjate, dime.
¿El míster qué equipo va a poner? ¿El titular o
el titular? Ens han dit des de Vigo que el titular, Miguel.
Sí, sí. ¿El titular o que gana Vigo?
No, escúchame, es que el partido que te pueda dar la Liga es el de Vigo. Porque el de Málaga no sabemos qué pasará. Pero si tú palmas, como yo decía ayer, ¿tú te acuerdas cuando estuvimos ayer en el tiempo de juego? Yo decía, es que el partido importante es el de hoy, no el del sábado, ni el de, o sea, el del miércoles, ni el del sábado, el domingo. No, el de hoy. Si tú hoy no ganas el partido, despídete. Entonces, si el Madrid no empata mínimo en Vigo, porque te puede valer el empate y ganar en Málaga, pero yo creo que yo tengo más confianza, fíjate, y te lo digo con reticencias, pero tengo más confianza casi en ganar en... Al Celta de Vigo que en Málaga.
¿Te parece para el Madrid más peligroso Málaga que Balaídos?
Sí, porque el Málaga está muy bien, lo habéis visto, ¿no? Está en los últimos partidos, tremendo.
El Celta ya está Michel... para abajo y el Málaga está muy bien.
Escúchame, Michel le ha cogido el pulso al equipo, ¿verdad? Le ha cogido el pulso. Yo ahora mismo confío en sus posibilidades y terminar la Liga para ellos, después de todo, ganando al Madrid, es un broche de oro a la temporada magnífico, ¿no? Fíjate cómo han escalado puestos, se han puesto ahí arriba.
Escúchame, ¿no dijo el presidente propietario, el jeque, que de alguna forma el Barça ganaría la Liga?
Pero eso lo dijo porque él pensaba que iba a perder en Las Palmas, que ya vimos el partido de ayer, o iba a perder el otro día, no porque el Madrid fuera a ganar fácil en Málaga.
No sé qué y tal. Hace un arreglo allí. Ahora, óyeme una cosa, Poli, tú que eres hombre de elementos ciertos, ¿tú crees que el Barça gana la Ibar o no?
No tengo ninguna duda. Yo te lo dije el otro día, el Barça para mí no va a perder ningún partido. Lo va a ganar todo. Todo depende de lo que pase el miércoles. Yo creo que si el Madrid, por lo que Dios no quiera, pierde el partido, el Barça ya está tranquilo. Es que no hay nada que hacer. Aunque sacaran los dos, o el Barça perdiera, estarían igualados a puntos.
Miguel,
o
sea, Poli, no hay problema. En otros tiempos, ¿se primaría al Málaga?
Yo no creo en eso. ¿Qué le vas a primar por ganar? Si ya va a salir a ganar. Y además Málaga, yo me imagino que como todos los equipos tienen su premio por ganar. ¿Qué le vas a dar? Málaga, ¿más dinero por ganar?
Poli, el Málaga teniendo...
Digo en otros tiempos, ¿eh? En otros jeque, tiempos. Sí, ahora ya no...
En otros tiempos no estaba jeque.
Exactamente. En qué bueno has estado.
Sin primaria ya seguro que lo arreglas.
Escúchame, yo creo que son maletines. Yo que nunca, mira, en todos los años que he estado, 13 años en Primera División, yo no he visto un maletín en mi vida. Me hubiera gustado ver alguno, a ver si hubiera podido cobrar algo, macho, algo, yo qué sé.
Escúchame, te voy a explicar. Año 71, Atlético de Madrid, Barça.
Sí.
Español, Valencia.
Sí.
El que ganaba en Madrid era campeón de Liga siempre que perdiese el Valencia. Español 1, Valencia 0, gol de la Mata.
Uh-huh.
En Madrid empataron. Empezó primero marcando el Barça, luego empató el Atlético de Madrid. Los jugadores del Español dijeron que le habían recibido una montaña de dinero cada jugador. Y el Dauci incluso puso aquel día en la convocatoria a Yanko Dauci, que el otro día, pobrecito, falleció. Entonces, que en otra época esto se estilaba. Y no te digo cuando el dueño de Planeta...
Lara.
...al vestuario con cash, con un maletín... Sí,
sí. Ja, això ho he vist, ja, això ho he vist.
Saca el maletín, tu.
Sí, sí.
Ai. Pum, 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 i li va repartir a tots els jugadors.
O sea, que en otros tiempos se hacía, sí.
Mira, yo me he jugado...
No, no, ¿cobraron cuánto? 150.000 pelas de entonces, los del Español.
Joder.
No sé, el Solsona dice que aún lo guarda.
Eso es un bastón.
No, pero el Lara lo que hacía era iba al vestuario del Español y claro, daba dinero a los jugadores del Español para ganar, pues yo qué sé, un derbi, un partido contra el Madrid. Yo eso lo he visto.
Incentivar, hay que incentivar.
Sí. Yo he tenido dos partidos así, final de liga, uno el Valencia, que bajó el Valencia, y que jugábamos nosotros en Cádiz y no pudimos, vamos, nos dieron un meneo que no te imaginas, y otro contra el propio Málaga. Y descendió el Málaga. Último partido de liga, el Málaga con ganarnos a nosotros le valía. Y no nos pudo ganar. Y es que te vas a... podía haber intentado comprar el partido, podía haber intentado alguna cosa de esa, y no. Jugamos, salimos a cara de perro allí, y al final el resultado, pues mira, le perjudicó y se fue el Málaga al garete. Por eso te digo que yo esas cosas no las he visto. No sé.
Bueno, pero el miércoles estarás nervioso o te es igual el partido del miércoles.
No. Yo voy a estar como ayer. Ayer tuve el primer tiempo. Bueno, tú ya me oíste. Yo hubo un momento, ya se lo dije a Manolo Lama. Le dije, no puedo ni hablar, tío. Estaba acongojado porque estaba teniendo tantas ocasiones el Sevilla. Estaba llegando tan claramente y estaba teniendo remates tan buenos que yo decía, en cualquier momento nos empatan el partido. Y te voy a decir una cosa, si nos llegan a empatar el partido, bueno, vamos a ver si hubiéramos ganado el partido, ¿eh? A ver si hubiéramos ganado el partido. Lo que pasa es que la diferencia, y le pasa lo mismo al Barça, que cuando tú los dejas, los perdonas la vida con la pegada que ellos tienen arriba, pues al final soluciona. Mira, el Sevilla tuvo 5 ocasiones para mí que hizo, bueno, te acuerdas, Keylor Navas hizo 3 o 4 paradas extraordinarias y no metió ninguna. El Madrid tuvo 3 ocasiones y metió 4 goles. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre los dos equipos.
¿Pudiste ver al Marlon o no?
Oye, eso te iba a decir, me ha sorprendido, ¿no? ¿O qué opináis?
Minguella es el que sabe.
Escucha, ayer bien, ¿no? El chaval estuvo fantástico, ¿no? Los 90 minutos. A mí me pareció que estuvo contundente, estuvo serio, estuvo bien en su sitio.
¿No estabas viendo el Madrid?
No, estaban los dos. Yo tenía los dos partidos puestos, claro. Evidentemente. Vamos, y fíjate,
¿Qué dices, Minguella, de Marlon?
No, hombre, ayer jugó bien, tranquilo, tiene buen toque, como estos jugadores brasileños. El único problema que tiene Marlon es la velocidad.
Es lento.
Cuando va al cruce, casi siempre llega al contrario antes. Y claro, esto en el último jugador es peligroso. Pero, siendo brasileño, casi seguro que mejora. No sé cuándo, pero puede mejorar.
Per tu Minguella, seria una bogeria incorporar aquest jugador al primer equip o pot estar a la plantilla?
Claro, això dependerà del nou entrenador, però aquest jugador no pot estar en aquests moments al primer equip.
No pot.
Mira, si me permites dir una cosa...
En el primer equip hay solamente uno con categoría, que es Piqué. Un tití primera temporada y bueno, no lo hace mal, ¿no? Joder, pero después es que no hay nada más.
Yo creo que lo ha hecho muy bien.
Vale. Lo ha hecho muy bien.
Bueno, primera temporada. Pero es que no hay más.
Pero mira,
por lo tanto, no puede ser un chaval de 18 años un defensa del primer equipo.
Pero si me permites una puntualización...
Espera, que Minguella...
Es que no lo digo bien.
No, quiero decir una cosa. Vosotros estáis casi dentro del vestuario del Barça. ¿Me podéis decir que los técnicos del Barça, si sabían que el Sergi Roberto estaba sancionado y no podía viajar, que el Àlex, ¿cómo se llama? El Àlex
Vidal, Vidal.
Tampoco puede viajar, y que en el B sirve algunas veces para suplir estas bajas, no llevar a Palencia? ¿Es que hay algo personal entre Palencia y el entrenador?
Debe de haber, porque es que si no, no se entiende. Ya lo había, me parece que era con Grimaldo, ¿no?
No, siempre ha apostado por Nili, cuando en principio el que es titular ahí es Palencia.
Pero es que había pasado algo antes entre el entrenador y el
no sé, porque son cosas, Miguel, como Alex Vidal, que de repente desaparece, o Jordi Alba. Debe de haber enfrentamientos por ahí, digo yo, ¿no?
Creo que el Barça ya tiene preparado el contrato para renovarlo por 3 años a este Palencia.
A Palencia,
no, sí.
A partir del 1 de julio, cuando no esté Luis Enrique.
Por eso.
No, sí. Yo lo que te quería decir de
Marlon, Grimaldo, que se quiso ir al Benfica.
Claro, Grimaldo ahora fichará por un equipo de ganar unos 20 millones y el Barça creo que tiene una participación.
Una participación.
La pedrea, exactamente. El sorteo de la semana que viene. Lo que te quería decir, y ya termino con esto, es que yo lo de Marlon ayer me gustó una cosa que hizo, que el chaval no se complicó la vida en ningún momento. Fue muy práctico durante los 90 minutos de partido. Muy práctico. Y eso, y eso es digno de alabar, porque otro a lo mejor hubiera querido querer demostrar, yo soy aquí tal, no sé qué, y entonces meter las típicas pues cagadas, pero yo...
Es muy buena gente, ¿eh?
Sí, no, no, y delante no estaba Ibrahimovic.
No estaba Ibrahimovic. Bueno, a ver, si siempre, la pregunta que me ha hecho es de pasarlo al primer equipo, si siempre el Barça el año próximo juega contra este Las Palmas, puede estar en el primer equipo. contra los del Alavés, ¿no? Eso que corren como leones,
pues ya la cosa es complica más. No, bueno, no. Amigos, lo dejamos ahí de momento y bueno, oye, hablamos el lunes.
Uy, sí, habrá campeón el lunes.
Con campeón de liga, ¿eh?
Hombre,
oye, creo aposta, que... apostad algo.
A ver, dime.
Algo, un cortado para café o algo.
Mira, yo estoy con Joan. Si apostamos el lunes, eso es señal de que el Madrid ha llegado al final y ha conseguido la liga. Por lo tanto, apuesto el lunes contigo, Joan, lo que tú quieras.
Vamos, no.
Pero tú Madrid campeón.
Sí, sin ninguna duda.
¿Tú, Minguella, ja t'atreveixes a apostar Barça campió o és una aposta massa arriscada?
Jo quasi et dic que és un gran desig, però...
Està la cosa peluda. Jo és que lo veo peludo también.
Sí,
però
jo
el partido que veo delicado pel Madrid és el del miércoles.
Jo estic contigo, Joan.
És el partido que veo difícil, eso
sí. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Yo creo que marca media docena de goles entre los dos partidos.
Hombre, Oli, eso te lo compro yo ahora mismo a fuego. Me voy a Barcelona y os invito a comer a los tres. Vamos, no te quepa ninguna duda.
Vámonos,
ya está.
Algo haremos. Venga.
Un abrazo muy fuerte.
Una abrazada, Minguella, Poli.
Hasta luego.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
El desenllaç de la Lliga es viu a la COPE, amb l'emoció de la ràdio de tota la vida.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, pendents del Camp Nou i la Rosaleda. El Camp Nou, Barça, Eibar.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Atenció, ets al cap d'una empresa i vols animar, motivar, premiar el teu grup de treball passant una jornada divertida i original? Indoor Karting Barcelona és la solució. El millor karting d'Europa, amb karts de nova generació i nou asfalt. Oli, a veure si ens portes un dia,
sí,
eh?
Sí, i es pot dinar allà, eh?
Sí. Allà t'organitzen...
Dinar, competir, karts...
Fas de tot. T'organitzen un gran prix a mida, on l'adrenalina, la competència sana i la companyonia estan garantides per passar una jornada divertida i diferent. Indoor Karting Barcelona, on està? Doncs està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la 7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
Duermas como duermas, en el Corte Inglés tenemos el colchón que se adapta a ti. Porque invertir en un buen colchón sí es importante para tu descanso. Y ahora con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Con la mejor financiación y el mejor servicio. Solo en el Corte Inglés. Especialistas en descanso.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día. De lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13 TV. Me gusta.
Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Ballori, bona tarda.
Va tancar l'Espanyol temporada Cornellà al Prat perdent per 0-1 davant del València. Ara ho comentem, però abans estem pensant ja en el futur i la primera prioritat que té l'Espanyol, els primers moviments que l'Espanyol vol fer és tancar les continuïtats dels Diegos.
Prioritari per l'entrenador, sobretot, ja estem comentant aquests dies, Diego López molt encarrilat. Diego Reyes encara cal arribar a un acord amb el Oporto, que demana 7 milions, possiblement per 6 hi hauria una mena d'acord. Després cal negociar amb el futbolista, un futbolista que òbviament també tindrà ofertes, però que es vol quedar. El seu representant, Matías Bunge, està a Barcelona i està pendent de que l'Espanyol i Oporto doncs avancin per començar també a negociar la seva part. Pel futbolista no acaba ja mateix la temporada perquè marxa també a Mèxic i després juga a la Copa de Confederacions. És un risc que l'Espanyol allargui. Per què? Perquè si imagina't que Diego Reyes fa una gran Copa de Confederacions, es revaloritzarà i tindrà ofertes. Així que d'aquí a, no sé, 15 dies, 20 dies hauria de l'Espanyol d'accelerar la negociació amb l'Oporto per quedar-se en propietat a Reyes i també amb el Milan, òbviament, per Diego López.
Saludem al director de Tiempo de Español, al Javier de Aro. Què tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, una prueba de que el panorama ha cambiado mucho en el Español de hace un año hacia aquí es que cuando acababa la temporada estábamos pendientes de, bueno, los cedidos se van, hay desbandada, aquí no sigue nadie, y este año todos los jugadores que hablan, todos hablan de un proyecto guapo, de que quieren seguir, ¿verdad?
Bueno, los que se quedan, sí, porque no creas que no va a haber también...
Hombre, una salida habrá, evidentemente. Pero esto, la sensación es muy diferente a la de otros años.
Hombre, comparado con la de otros años puede ser. Es cierto que el nivel de exigencia es mayor, que hay muchísimo más dinero para fichar, y ahora la duda está en saber cuál es el dinero que se va a gastar este año el club en fichar, porque estamos hablando de que la temporada pasada fueron 16 millones, pero este año aún no lo sabemos. Si se cuentan, porque se habla de 20, pero en esos 20 se incluye la posible venta de jugadores también. Claro, estamos hablando también de Diego Reyes. Diego Reyes son 6 millones más uno de Diego López, ya son 7. En dos jugadores te gastas 7 de los teóricamente 20 que se ha dicho. Que oficialmente a mí me gustaría que el club dijera, bueno, pues son 16 millones más posibles ventas o 20 más posibles ventas. Hay algo que otros equipos sí que han hecho. Es decir, este club se va a gastar tanto dinero en fichajes y si hay ventas, pues ese dinero va a las ventas. O no, no todo. Pero bueno, yo quiero ver cómo se desarrolla sobre todo el tema de la posible llegada de jugadores y también la marcha de muchos jugadores que con contrato en vigor, vamos a ver qué pasa con ellos, porque es muy fácil...
¿En quién piensas, decir, por ejemplo?
Por ejemplo, hay jugadores que se van a ir. Salva Sevilla acaba contrato, Víctor Álvarez acaba contrato, José Antonio Reyes también se va, y luego luego está el tema de los jugadores que están cedidos, pero que se van a quedar, el caso, por ejemplo, de Diego López o el de Pablo Piatti. Jugadores que tienen contrato en vigor y que yo estoy convencido que no van a seguir, o por lo menos el club quiere que no sigan, Caicedo, Hernán Pérez y Álvaro Vázquez.
Y Roberto, el portero.
Bueno, Roberto dependerá siempre. Cuando esté Diego López fichado, Roberto sale por otra puerta. Y entonces está planteamiento de decir, ¿qué hacemos? ¿Traemos un jugador veterano como Gorka que asume ser segundo portero? ¿O qué hacemos con Andrés Prieto? Claro, son muchas dudas que hay que...
Andrés Prieto gusta mucho, ¿eh? Andrés Prieto gusta mucho, lo que pasa es que no gusta tanto, o sea, es decir, lo que no puede hacer es jugar en tercera el año que viene.
No, exacto, entonces lo lógico es que a Andrés se le renueve el contrato, se le ceda un segunda división, un segunda A, ojalá por un primera, pero es difícil, a un segunda A, y se traiga a Gorka como segundo portero un año asumiendo el rol de que va a ser segundo portero. Claro. No te puedes tener un portero como Roberto, por ejemplo, que la historia es distinta, ¿no? Pero traerte a un jugador como Roberto que quiere jugar y que le tienes que pagar una cantidad de dinero sabiendo que va a jugar 2-3 partidos a lo largo de la temporada. Por lo tanto, a mí el fichaje de Gorka, si se confirma, me parece bueno, porque Gorka sabe que viene aquí siendo segundo portero.
Muy bien. Iremos comentando los movimientos día a día. Javi, gracias, un abrazo.
Buenas tardes.
Hasta luego, Quique.
Deu.
Més de futbol. José Luis Gil, bona tarda.
Batllori, bona tarda.
Parlem de segona divisió, que atenció que la propera jornada, per primera vegada, el Girona té opcions complicades, però té opcions de certificar l'ascens.
És fàcil d'explicar, difícil que es produeixi. Atenció, el Girona pujaria aquesta jornada si guanya el seu partit contra l'Alcorcón y no guanyen ni Getafe, ni Tenerife, ni Cádiz. Aquesta és la combinació a quatre bandes, la carambola a quatre bandes, que faria que els de Pablo Machín pugessin aquesta jornada a primera divisió. Els tres han de punxar, Cádiz, Tenerife i Getafe. Avantatge, el Girona sabrà el resultat del Getafe, que juga divendres a les 9 de la nit contra l'Elche. O sigui, divendres ja podria estar punxat al Globus, entre cometes. A les 7 de la tarda, el dissabte, juga el Girona davant de l'Alcorcón i a la mateixa hora el Tenerife-Levante. Si punxés el Tenerife, havent-hi punxat el Getafe, seria un ascens en diferit, perquè el partit entre el Cádiz i el Córdoba comença a les 9 de la nit, quan s'hagi acabat el Girona. Són horaris ara mateix que són els oficials fixats a la web.
O sigui que la gent de Girona, els jugadors i els tècnics i el president,
ara mateix,
seran pendents.
Clar. Primer divendres del resultat del Getafe, si el Getafe punxa, fer la feina.
Si es donés això, estaríem pendents a un restaurant, segurament, a un
hotel. O a un hotel,
exacte. Per saber si se celebra o no.
Tret que canvien els horaris, però
no,
que s'avancés a l'horari del Cádiz-Córdoba, que
no
estaria canviarem. Molt bé.
Jo crec que no.
Per fer una jornada de ràdio.
Encara queden quatre jornades, no?
Sí.
El Barça B estan pendents de quin serà el rival, el seu primer rival per la promoció d'ascens a segona. Esperem que sigui el primer i l'últim.
Això serà a les 5 de la tarda. Possibles rivals: Albacete, la Olla Lorca de David Vidal i la Cultural i Deportiva Leonesa. Com tu ho has dit, eliminatòria contra un d'aquests equips directa.
Sí.
Si la passes, puges. Si no, vas a la repesca. I atenció, perquè aquesta repesca et pot complicar molt la vida, perquè, per exemple, els bombos dels segons, que s'hauran d'enfrontar en primera ronda davant d'un quart, hi ha submarins com el Toledo, el Murcia o el Racing de Santander. O sigui que millor pujar per la via directa.
I també estem pendents de la fase d'ascens a segona divisió B, on entren quatre equips catalans: l'Olot, el Peralada, el Terrassa i el Vilafranca. I Anaïs Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
La Lliga Femenina es decidirà a l'última jornada amb tot a favor per l'Atlètic de Madrid.
Sí, perquè després de l'empat a un, les noies de Xavi Llorenç ja no depenen d'elles mateixes. Barça i Atlético estan empatades a punts, però el gol a veraix és favorable a les matalasseres. Hauran d'esperar, doncs, que l'Atlético perdi contra la Real Societat en aquesta última jornada i, per suposat, guanyar el camp del Llevant. Jennifer Hermoso, la màxima golejadora del Barça, assegurava després de l'empat que l'esperança és l'últim que es perd.
Al final es cuestión de suerte. Ahora tenemos la mala suerte que dependen ellas de sí mismas, así que tenemos que esperar. Nuestra confianza está puesta en la Real Sociedad y bueno, que creo que el Atleti tiene un equipazo y no se dejará perder, pero bueno, hasta el final, el último minuto, estaremos ahí pendientes.
La Lliga es decidirà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia, Llevant Barça i Atlético de Madrid Real Societat.
Gràcies, Naís.
Adeu.
Anem amb un bloc de triomfadors del cap de setmana. Hamilton, que guanya el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Nadal guanya l'Open de Madrid de tennis. I el Reus, campió d'Europa d'hoquei patins a Lleida, derrotant l'Oliveirense per 4-1 a la final. Tenim a Marc Torra, jugador del Reus i autor de dos gols a la final. Hola, Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes felicitats, eh?
Moltes gràcies.
Com ha anat la celebració aquesta nit? Què hem fet?
Bé, la veritat, doncs que com vam arribar ens esperava gent en el pavelló, a la plaça Prim, on es celebren doncs els títols de Reus. Vam estar allà i després de sopar amb les famílies i a celebrar una miqueta.
Hem anat a dormir molt tard o què?
No gaire. No gaire, jo tinc dos fills.
Ja. I aquests no perdonen, eh? Aquest matí, eh?
Sí, senyor. O sigui que un ratet i ja està.
Molt bé, i aquesta tarda més, no, Marc? Què tenim previst?
Sí. Segons m'han comunicat, no sé si ja surt oficial o no, però anem a oferir-ho a Verge de Misericòrdia, fa l'efecte, després anem a l'Ajuntament, que ho celebrem des del balcó i bueno, fem això.
Molt bé. Hi ha ganes, o hi havia ganes de celebrar-ho, Marc, perquè feia 8 temporades que el Reus no aconseguia la Copa d'Europa. Després de tenir 7 a les seves vitrines, aquesta la vuitena.
Sí, teníem moltes ganes, no? Ens vam quedar a les portes a la Supercopa, a la Copa del Rei, i bé, ens volíem treure una espineta, no? Sabíem que era molt, molt, molt complicat amb els quatre equips que hi havíem a dins d'aquesta Final Four, el que passa que van treure un rendiment espectacular, no? Crec que tant a semifinals, tot i passar penals, van fer un grandíssim partit contra un dels dos millors equips d'Europa i el que era exvigent campió, i crec que allà ens van donar una bona injecció de moral, no? I ahir, a la final, doncs, crec que vam ser força superiors. Vam controlar molt bé el partit, el vam saber portar, doncs, quan el necessitàvem partir més lent, doncs, fer-ho, quan necessitàvem treure més contraatacs, també vam saber-ho i crec, doncs, que vam controlar el partit molt bé.
Més complicada la semifinal que la final, fins i tot, no, Marc, o què?
Bueno, jo crec que són dos partits molt similars i molt iguals. És veritat que en un pots dir és empatat i l'altre has guanyat 4-1, no? Però jo crec que el nivell i l'exigència que ens van donar, ens van tenir que fer els dos partits, jo crec que va ser molt alt, no? El Benfica és que és espectacular com juga, el porter que té, tot, i ahir va ser igual. El que passa que en moments, en un minut, tenim la sort de fer dos gols i de seguida, saps, l'Iberens va tenir que apretar, no? Però la veritat, doncs, que molt contents per com hem rendit aquests dos dies.
Suposo que té un plus o és més especial encara aconseguir una Copa d'Europa a casa, no? A Catalunya, a Lleida, amb molta gent del teu club a la grada.
Sí, això va ser espectacular, no? La veritat que és d'agrair i també felicitar, no?, a tots els nostres aficionats que van estar al nostre costat, que ens van apoyar, que sempre ho hem dit, no?, que amb ells som més forts, que els necessitem i que les cites importants sempre ens han acompanyat, no? O sigui que aquesta Copa també és per ells i que se la sentin seva perquè, ja et dic, ens han apoyat ja no només ahir a Lleida, sinó en tota la fase de grups i a quarts de final.
Escolta, tu ja en tens quatre, eh? Dues amb el Barça, una amb el Benfica, ara una amb el Reus. Hi ha alguna que tingui algun regust especial o què?
Totes són espectaculars, totes són viscudes de diferent manera. I la veritat que ojalà això doncs pugui continuar, no? Però també haig de ser conscient de que costa molt arribar a una Final Four i guanyar-la ja és el màxim, no? O sigui que totes s'han de disfrutar perquè no saps quin dia podràs tornar a guanyar.
Molt bé. Marc Torra, gràcies per atendre'ns. Felicitats, repeteixo, i a celebrar-ho fort amb l'afició aquesta tarda.
Molt bé, moltes gràcies.
Vaig al bàsquet, però abans dono les quatre entrades per anar a Open Camp, eh? Quatre entradetes. Pel primer que truqui al 940-2032. 940-2032, el primer que truqui, quatre entradetes per Open Camp. Albert, en bàsquet, a la CB estem ja pendents dels play-offs que han quedat configurats.
Sí, ja tenim la part alta i la part baixa absolutament definida, després del final de la fase regular. El que ens interessa, un cop sabíem ja que l'ICL Manresa ha caigut en el descens esportiu, que la penya s'ha salvat i que el Morabanc a Andorra ja va materialitzar el fet de jugar a play-off, grandíssima temporada, queda configurat el quadre. El Barça finalment no ha estat cap de sèrie, amb la qual cosa disputa els quarts, que són perillosos, el millor de 3 amb el factor pista en contra. Rival, València. Es coneixen perfectament, s'han enfrontat 3 vegades aquesta temporada. Victòria pel Barça a la Lliga Andesa a la primera volta, victòria pel conjunt valencià a casa a la segona volta de la Lliga ACB i recordem que el València és l'equip que va privar el Barça de la final de la Copa del Rei d'enguany.
La primera jornada?
La primera jornada serà el dissabte a les 6 de la tarda. En realitat és el primer partit, no la primera jornada. A la Fonteta, el segon partit al Palau, dijous dia 25 a les 8 del vespre. El tercer, si és necessari, novament a terres valencianes. Deien que un Barça que no ha pogut aconseguir el factor de ser cap de sèrie, tot i que va fer els deures, 71-76 va guanyar la pista de l'Obradoiro, i si et sembla sentim el segon capità del Barça, Ante Tomic.
Valencia ha jugado muy bien durante todo el año, pero no tenía mucha suerte. Ha perdido dos finales hasta ahora, Eurocup y el Copa del Rey, y hay que jugar como bueno, último mes, menos esta contra Tenerife, donde tuvimos un mal día. Tenemos una plantilla buena para competir y para ganar ese título.
València-Barça-Lassa, per una part del quadre. Si el Barça supera aquesta eliminatòria de quart, s'enfrontarà al guanyador del Baskonia-Herbalife-Gran Canària, i per l'altra part del quadre, el vigent campió, que tindrà totes les eliminatòries amb el factor pista a favor, perquè s'ha guanyat el dret en ser primer de la Lliga regular, el Real Madrid davant el Morabanc Andorra i l'Unicaja davant l'Iberostar Tenerife. Per cert, l'equip que acompanya l'ICL Manresa al descens esportiu és el Real Betis Energia Plus.
Gràcies, Albert.
Fins ara. Italia,
Gil, Superstar. Hombre, ya
hi som, ja comencem.
Ara fem bien una mica.
Sí, home, sí. Menos mal que vengo preparado, eh. Mira, esto es para ti, Batllori. Esto sí que es para ti.
Rianxeira.
Todo, cualquier...
Búhos, lechuzas, sí, sapos, sí, sí, y brujas.
Mira, escolta com es fa, mira, escolta com es fa.
Mochos, coruchas. Sapos e brujas.
O conxuro da queimada.
Temos trasgos e diaños.
Guardeu-lo, perquè...
M'emporto casa.
Si no ho feu públicament, ho podeu fer privadament. Qualsevol llullo, com jo els hi dic, pot ser bo per de cara al Celta Madrid de dimecres, eh? Bueno, anem cap a l'última hora. Dos que diuen adeu. Martín de Michelis, 36 anys, deixa el futbol a les files del Màlaga. Miquel González, també a la Reial Societat. Presentat Serra Ferrer com a vicepresident esportiu del Betis i li han acusat de racista a Ezequiel Laberci únicament per haver-se fet una foto amb el gest de tibar-se dels ulls. Diuen que això és racisme contra els asiàtics.
Vaja.
Va.
Amén.
Que vagi bé, Gil.
Igualment.
Oli, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Les 4, fins demà.